Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de canvi de temps. Inici del dia amb alguns núvols, però les clarianes, el temps anticiclònic i la pujada de temperatura es notaran al llarg dels propers dies.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal? Bon dia. Són les 8 del dimecres 27 de gener de 2021. Un dia en què tindrem un ambient pràcticament primaveral. Això durarà fins divendres. Avui al matí, cel variable, una jornada amb el temps anticiclònic anirà guanyant protagonisme amb menys núvols, més estones de sol i temperatures que van a l'alça. Això, com dèiem, una estabilitat meteorològica que es manté ben bé fins divendres amb sol i temperatura de primavera. Ara mateix tenim a Pals 5 graus, a Palafrugell 6 graus i a Santa Cristina 6 graus. Un supermatí en què us explicarem que han deixat en llibertat l'home acusat d'abusar la filla a Calonge. Ha quedat en llibertat amb càrrecs, però té prohibit comunicar-se amb la nena i tampoc podrà acostar-se a més de 500 metres d'ella. I us ho avancem aquí a Ràdio Capital. Calonge reformarà el castell de Calonge, el cercle calongí i l'avinguda de Catalunya, en un projecte que ja s'està redactant, de fet que es començarà a redactar d'aquí a poc. I, a banda, una notícia que us interessarà als sectors esportius afectats per la pandèmia a Sant Feliu de Guíxols. Hi ha una subvenció de 60.000 euros per vosaltres i una altra subvenció, per cert, a Santa Cristina d'Aro bonificaran el 30% de l'IBI a les persones que instal·lin energies renovables. Tant de bo, d'aquí poc siguem totes les persones. Avui al Supermatí, d'aquí ben poc, parlarem amb Josep Bofill. Qui és Josep Bofill? Doncs és el regidor de Cultura i de Participació Ciutadana de Corçà. El motiu és perquè han organitzat i ja han anunciat el cartell d'un festival per aquest hivern i aquesta primavera, un festival de música, i com que n'hi ha pocs de previstos, sí, i com que la cartellera cultural a casa nostra, més enllà dels museus que segueixen oberts i dels cinemes, alguns dels quals van tancant, doncs com que tenim una cartellera cultural més ben escassa, doncs avui parlarem amb Josep Bofill perquè ens expliqui quin és l'objectiu d'aquest Corçà Music i què preveuen i que ens expliqui el cartell, com aconseguir les entrades, etc. I també acabarem el programa parlant de llibres amb la Teresa Galabús. Marxarem cap a Torroella, aviam què ens recomanen des de la llibreria El Cucut de Torroella. 8 i 3 minuts, Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
I Paula Balsebre, bon dia.
Hola, bon dia.
Ho avançava el diari de Girona, l'home acusat d'abusar de la filla a Calonge queda en llibertat amb càrrecs.
L'home, de 34 anys i veí de Calonge, va ser detingut diumenge al matí pels Mossos d'Esquadra a Platja d'Aro. El jutge li va decretar la llibertat, però li va imposar un ordre de prohibició de comunicació amb la nena i tampoc podrà acostar-se-li a més de 500 metres.
Calonge reformarà el castell, el cercle calongí i l'avinguda de Catalunya, de Sant Antoni.
El consistori contractarà ara la redacció dels tres projectes i després s'adjudicaran les obres. El projecte del castell de Calonge permetrà acabar la rehabilitació de l'edifici i fer-lo visitable. El cercle calongí es vol reformar per fer-lo funcional i perquè pugui acollir activitats culturals de petit format. I finalment, a l'avinguda de Catalunya de Sant Antoni s'instal·laran tots els serveis urbanístics bàsics, com voreres o enllumenat, a les zones que no en tenen.
I l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols prepara una illa escolar segura a la rodalia de l'escola mossèn Baldiri.
Es tracta d'un espai habilitat perquè pares i mares i els seus fills puguin accedir a les proximitats del centre amb seguretat, evitant que els vehicles hi puguin estacionar. La mesura impedirà escenes d'automòbils obstaculitzant el pas dels infants i els seus acompanyants i provocant, doncs, situacions de risc.
encara Sant Feliu de Guíxols es subvencionarà amb 60.000 euros, una bossa de subvenció de 60.000 euros als clubs i entitats esportives de la ciutat afectats per la pandèmia.
L'esport de base és un dels àmbits que més perjudicat ha sortit de l'actual situació de pandèmia. Per això, el regidor de l'àrea d'esports, David Oliveres, assegura que l'objectiu és compensar la manca d'ingressos dels clubs per blindar la seva activitat.
I Santa Cristina bonificarà un 30% de l'IBI a les persones que instal·lin energies renovables.
L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro bonificarà un 30% de l'IBI durant 5 anys a tots els que decideixin instal·lar energies renovables a casa. Aquests podran ser captadors solars tèrmics, plaques fotovoltaiques o d'altres sistemes que compleixin amb les normatives urbanístiques del PONC. D'altra banda, si és una instal·lació en una comunitat de veïns, es bonificarà amb un 5% de l'IBI de cada veí.
Per cert, que el Consell Comarcal ha posat a disposició dels ajuntaments del Baix Empordà una brigada de 4 persones per fer neteja i desinfecció en plena pandèmia.
Exacte, netejaran diferents equipaments i espais públics com carrers i equipaments municipals, escoles, marquesines d'autobusos, parcs infantils, deixalleries, etc. El personal d'aquesta brigada comarcal va iniciar la seva activitat laboral el passat desembre del 2020 i tindrà una durada de 9 mesos.
I ahir aquí al Supermatí parlàvem amb en David Casadellà, que és un dels agricultors del Baix Empordà, que encara no ha rebut ni un euro d'ajudes públiques per les destrosses del temporal Glòria.
A l'entrevista d'ahir del Supermatí vam parlar amb en David Casadellà, productor de poma de Girona, que ha vist els seus conreus molt afectats pel temporal Glòria el gener passat i per una segona inundació al març. En el seu cas, encara no ha rebut cap dels ajuts promesos pel Departament d'Agricultura, pels danys ocasionats al terreny, i està a l'espera que resolgui el problema burocràtic.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El que fem ara és conèixer la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Dia de canvi de temps, pujada de temperatures. Així, Albert, quins són els detalls de la previsió del temps?
Així és, de fet avui ja començarem a notar aquest canvi de temps i és que s'acabarà imposant aquesta dorsal anticiclònica que ens portarà un temps més primaveral que no pas hivernal al llarg dels propers dies, ben bé fins divendres. De moment, però, el dia ha començat encara amb restes de nuvolositat, matí amb un cel variable, fins i tot alguna gota aïllada s'ha deixat escapar, però la tendència és a una clara obertura de clarianes i també a una pujada notable de la temperatura. Aquest matí encara relativament fred, entre 2 i 5 graus a l'interior del Baix Empordà, de mínima, però la màxima ja superarà avui els 16-17 graus. Demà, temps majoritàriament assolellat, amb alguns intervals de núvols prims, gens importants, i temperatura, tant la mínima com la màxima, que pugen, mínimes de més de 8 graus i màximes que podran superar els 18 graus. Aquesta estabilitat meteorològica, però, no duraria masses dies, ja que pel cap de setmana el pas d'un front tornaria a fer recular el termòmetre i augmentar la nuvolositat.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut. A radiocapital.cat.
Avui el comentari, quan són les 8 i pràcticament 9 minuts, el comentari del dia, el comentari d'opinió, ens l'envia la presidenta d'Òmnium al Baix Empordà, Neus Colomer.
Dissabte passat, en el marc del centenari del naixement de Josep Pallach, es va inaugurar l'exposició Per l'educació i el compromís social al Museu del Suro de Palafrugell. La podeu visitar fins al 28 de febrer. I quan acaba la commemoració del centenari de Pallach, comença el de Teresa Jové, qui va ser la seva dona. Ella farà 100 anys aquest mes de febrer, en plena activitat intel·lectual. Tots dos exiliats, havien estat membres de la resistència, ell pedagog, ella lingüista, tots dos dedicats a l'ensenyament, tots dos convençuts que la solució dels mals de la humanitat passa per una bona educació, per tenir bones escoles i saber formar bé els alumnes. Quan sents parlar la gent que els ha conegut en primera persona, se'n desprèn admiració i estima i una profunda nostàlgia pel que hauria pogut arribar a ser aquest nostre país. I és que de ben segur res seria igual si el model d'escola de la República s'hagués mantingut i si polítics com Pallach haguessin arribat als nostres dies. Tant de bo que les commemoracions a les seves biografies ens facin reflexionar, ara que vivim immersos en l'era de la imatge i l'immediatesa, que no hi ha temps per aprofundir en res i el simbolisme ha pres l'hegemonia. Hem fet bandera de vells versos, com No podem ser si no som lliures, de Salvador Espriu, el mític Tot està per fer i tot és possible, de Miquel Martí Pol, o La llibertat, de Margarit. Però fa tants anys que cridem llibertat que ja comença a tenir un significat esvaït, perquè ja passa això quan els fets no acompanyen les paraules que es pronuncien. Pensar per dir, dir per actuar, mantenir la coherència entre el que diem i el que fem, sembla senzill, Pallac i Jové ho demostren, però dia d'avui sembla sense ficció. I mentrestant, veiem que dins del marc actual, les coses possibles cada dia són menys i que realment tot està per fer.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Quatre minuts per les 11 del matí. Avui a la cançó del dia, Ellie Goulding, que torna a... He dit 4 minuts per les 11 del matí. No, són les 8 i 11 del matí i falten 4 minuts per un quart de 9 del matí. Ara sí. Ellie Goulding torna amb New Love, una col·laboració amb Silk City, un projecte de Mark Ronson i Diplo, que ens retorna al so disco dels anys 80. I avui és la cançó del dia. Think I forgot to breathe. Did you forget my name? I wrote your symphonies, they all just sound the same. Don't know what I believe in, 'cause I just kept moving on. Said I should take a seat, I know where I came from. I got new love, loving me. I got new love, loving me.
El despertador informatiu del Baix Empordà.
La ràdio de l'Empordà. Ràdio Capital. Tota l'actualitat. l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972 63 0028. El teu gasoil de confiança.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Passa un minut d'un quart de nou del matí.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Fora del Baix Empordà, de moment, a aquesta hora del matí, és notícia, són notícia diverses coses. Per una banda, que el govern permetrà trencar el confinament municipal per assistir a un míting electoral el 14 de febrer. Això ha provocat molt de rebombori en el món de la cultura. Creuen que és discriminatori trencar un confinament per anar a un míting i no poder trencar-lo per anar al cinema, al teatre o a un museu. Però el fet és que el dret a anar a un míting és un dret polític fonamental i el decret que limitava la mobilitat per territoris i per municipis ja establia que dur a terme drets polítics era una excepció des del principi. Per tant, no és una decisió que s'hagi pres ara, però sí que la veritat és que és desafortunat anunciar-ho en aquest moment. I l'altra notícia del dia és que Iceta ja viurà avui i avui prendrà possessió com a ministre del govern de Pedro Sánchez. Miquel Iceta serà ministre de Política Territorial i l'administració pública, mentre que Carolina Darias passa a ocupar el lloc de Salvador Illa com a ministre de Sanitat, perquè Salvador Illa, ja ho sabeu, ve a Catalunya perquè demà comença la campanya electoral i vol ser president de la Generalitat. Aquestes són les dues notícies destacades a casa nostra, a banda que s'ha instal·lat ja el primer hospital satèl·lit per atendre només malalts de coronavirus, en aquest cas a Bellvitge, i se n'aniran instal·lant a diversos punts del país. Posem-nos ja en marxa amb les notícies de casa nostra, començant per un cas d'abusos sexuals, un presumpte cas d'abusos sexuals a Calonge. Avançava el diari de Girona, el jutjat d'instrucció número 3 de Sant Feliu de Guíxols, en funcions, va decretar diumenge llibertat amb càrrecs per un home acusat d'abusar de la seva filla de 7 anys a Calonge.
Els Mossos d'Esquadra van detenir l'home de 34 anys i veí de Calonge a Platja d'Aro diumenge al matí i després va passar a disposició judicial. L'advocat que s'ha fet càrrec del cas, Ivan Par, explica que segons consta la denúncia, els abusos haurien tingut lloc durant el cap de setmana anterior, quan la nena es va quedar a dormir amb el pare, tal com es estipula el seu règim de visites. El jutge l'ha deixat en llibertat, però li ha imposat una ordre de prohibició de comunicació amb la nena i tampoc podrà acostar-se-li a més de 500 metres.
No ens movem de Calonge, ara parlem d'una iniciativa de l'Ajuntament per reformar punts estratègics del municipi. És que s'ha posat en contractació pública la redacció de 3 projectes d'obres al municipi. L'última fase de la rehabilitació del castell de Calonge, les reformes al cercle calongí i l'organització de l'Avinguda Catalunya de Sant Antoni. Avui al Supermatí avancem en exclusiva en...
L'Ajuntament...
Avancem en exclusiva en què consisteixen aquestes obres. Ara sí, Anna.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni contractarà ara la redacció del projecte bàsic i el projecte d'urbanització.
Un cop redactats els tres projectes, s'adjudicaran les obres. Per això encara no se sap quan començaran aquestes actuacions. El que sí que se sap, però, és el que es vol fer a cadascun dels llocs. El Castell de Calonge és un bé cultural d'interès nacional i aquestes obres permetran acabar la seva rehabilitació. A més, es vol aconseguir que sigui un edifici visitable i que es pugui destinar a l'ús públic. L'actuació es farà en diferents espais que junts sumen uns 600 metres quadrats. Les obres també inclouran, però, la restauració d'una superfície de façanes equivalent a 110 metres quadrats.
Per una altra banda, el Cercle Calongí es vol rehabilitar perquè pugui acollir actuacions culturals, atenció, de petit format.
Sí, en aquest cas també es contractarà la redacció del projecte bàsic i el projecte executiu. Les obres permetran reformar l'edifici amb l'objectiu que sigui històric, però també funcional. Un cop acabades les obres, s'hi podran realitzar activitats culturals com espectacles musicals i teatrals tant a l'interior com al pati. Per això també cal adaptar els espais tecnològicament. Es preveu que la superfície on es faran les obres sigui d'uns 280 metres quadrats a l'interior i 580 més al pati. Així ho explica Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni.
L'Ajuntament vol col·laborar amb el Cercle Calongí perquè es torni a reobrir d'una vegada per totes i, per tant, licitem també el projecte de direcció d'obres de la reparació d'una teulada que permetrà tenir tot l'edifici impermeabilitzat i, per tant, garantit durant anys.
I finalment, el tercer punt d'aquest procés de rehabilitació que us expliquem és la reurbanització de l'Avinguda de Catalunya, de Sant Antoni. Concretament, la banda del mar, el tram comprès entre el que va des del carrer del Fraret fins al carrer de la Gambina.
Exacte, es tracta d'un espai que actualment ja té alguna part urbanitzada, trams on només s'ha de preveure l'urbanització complementària. En canvi, però, també hi ha altres zones no urbanitzades en què s'instal·laran tots els serveis urbanístics bàsics, com voreres, enllumenat o clavegueram. Jordi Soler explica que és una zona on hi ha terrenys cedits de l'Ajuntament que han de ser urbanitzats perquè siguin completament funcionals.
Tot el que és el cantó mar de l'Avinguda de Catalunya, des del carrer Ruiz Jiménez fins a més enllà de la rotonda del Mercadona, també tota aquella part s'ha d'urbanitzar, ja que tots els terrenys han estat ja obtinguts per l'Ajuntament de Calonge.
Vuit i 22 minuts, parlem d'escoles. En aquest moment hi ha diverses escoles d'aquí del Baix Empordà amb molts grups confinats en aquests moments. Per exemple, la més afectada en aquests moments és l'escola Mossèn Baldiri Reixac de Sant Feliu de Guíxols. Tres grups confinats, 79 persones confinades, ha sortit un positiu en els darrers 10 dies. Sant Feliu de Guíxols, a l'institut, també molta gent confinada. A l'Institut Ridaura de Castellplatja d'Aro, també amb 60 persones confinades de tres grups. O l'escola Ardenya, l'escola Bressol Mas Balmanya de Sant Feliu de Guíxols. Com us diem tot sovint, la situació en les escoles equival i va en paral·lel a la situació fora de les escoles, i per tant, si hi ha molts contagis fora de les escoles, també hi haurà contagis dins, no dins, sinó de persones que estan a l'escola, que obliguin a aïllar moltes persones. El fet és que, per exemple, a Palafrugell també hi ha centres amb algun grup tancat, amb algun grup confinat, però la situació no és tan greu com en altre, com a Sant Feliu de Guíxols, perquè en aquests moments, com us explicàvem l'altre dia, Sant Feliu de Guíxols, el risc de rebrot, doncs, és molt elevat. La qüestió aquí ara és saber, i anar esperant, perquè amb el temps i quan es vagi formant la bombolla de convivència, que els nens tinguin pocs contactes més enllà d'aquesta bombolla de convivència, doncs la situació es vagi estabilitzant, com ja va passar en la segona onada, en què ja hi havia les escoles obertes, i tot això a l'espera del que passi en les properes setmanes al conjunt del país, perquè això també és molt important. Doncs bé, ara que parlàvem d'escoles, i de fet hem parlat de l'escola Mossèn Baldiri Reixac, doncs bé, l'Ajuntament de Sant Feliu està preparant una illa escolar segura a la rodalia d'aquesta escola perquè pares i mares i els seus fills puguin entrar a l'escola i puguin passar per les proximitats del centre amb seguretat i evitant que els vehicles puguin aparcar.
La mesura impedirà escenes d'automòbils obstaculitzant el pas dels infants i els seus acompanyants i provocant situacions de risc. El Baldiri Reixac no és el primer centre educatiu de Sant Feliu que disposa d'illes escolars segures. El consistori guixolenc, de fet, ja va treballar anteriorment a les immediacions de l'escola Gaziel i també del Cor de Maria, amb les mateixes finalitats. A banda del terra pintat clarament per diferenciar la zona, també s'estan instal·lant peces metàl·liques per assolir els objectius que s'han marcat. En aquest sentit, el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament, Josep Sabals, ha explicat que aquestes illes segures són camins marcats i segurs, allunyats dels vehicles motoritzats perquè els infants puguin arribar fins a les escoles. L'edil també ha comentat que s'està renovant el parc infantil de davant de l'escola i properament s'actuarà a la pista esportiva. Tot plegat va en sintonia amb la voluntat de l'equip de govern de fer la vida més confortable, diuen, als veïns i veïnes del barri del Sot dels Canyers i també en general a tota la població.
Supermatí a Ràdio Capital.
Són les 8 i 26 minuts. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha atorgat un total de 60.000 euros en ajudes econòmics a diversos clubs esportius de la població. L'esport de base és un dels àmbits que més perjudicat està en aquesta situació de pandèmia.
Per aquest motiu, l'àrea d'esport del consistori va impulsar una línia de subvencions per a les entitats locals dins del pla de contingència i recuperació. El regidor responsable de l'àrea d'esports de l'Ajuntament, David Oliveres, explica que s'han tingut en compte dues vessants. Una d'elles és tot el conjunt d'activitats en què participaven aquestes entitats per aconseguir finançament i que l'any passat no es van poder realitzar. I el mateix edil posa l'exemple de les barraques, les curses i d'altres esdeveniments. Per altra banda, també s'ha pres en consideració tot el conjunt de famílies que no han pogut inscriure els seus nens i nenes a les activitats esportives. L'objectiu és, doncs, compensar la manca d'ingressos dels clubs per blindar la seva activitat i garantir i assegurar l'àmbit esportiu a Sant Feliu de Guíxols en el present i futur, i així ho assegurava David Oliveres.
I encara una altra subvenció, perquè Santa Cristina d'Aro bonificarà un 30% de l'IBI a aquells que instal·lin energies renovables.
Sí, l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro bonificarà un 30% de l'IBI durant 5 anys els que decideixin instal·lar energies renovables a casa. El consistori recorda que poden ser captadors solars tèrmics, plaques fotovoltaiques o d'altres sistemes que compleixin amb les normes urbanístiques fixades pel POUM. D'altra banda, si es fa una instal·lació en una comunitat de veïns que doni servei a tots els habitatges, es bonificarà un 5% de l'IBI a cada veí. Per gaudir de la bonificació, s'ha de portar el certificat tècnic de l'instal·lador acreditat, que especifiqui que s'ha efectuat segons les seves directrius i en funció de les pautes detallades a l'ordenança fiscal. Les bonificacions es podran aplicar a instal·lacions realitzades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest benefici fiscal. A aquesta mesura cal afegir la bonificació del 90% de l'import sobre construccions, instal·lacions i obres, del qual gaudeixen les instal·lacions d'energies renovables.
un minut i arribarem a 9:15 del matí. Seguim explicant notícies aquí al Supermatí de Ràdio Capital. El Consell Comarcal ha posat a disposició dels ajuntaments del Baix Empordà una brigada de 4 persones per fer neteja i desinfecció d'equipaments públics, d'espais públics, com carrers, escoles, marquesines d'autobusos, parcs infantils, deixalleries. Això en plena pandèmia, desinfecció per la pandèmia. Aquest personal de la brigada comarcal va començar a treballar el desembre de l'any passat i treballarà durant 10 mesos. Aviam si en 10 mesos no ens han tret d'això de sobre.
Actualment desenvolupen la seva activitat als municipis de Mont-ras, La Tallada, Albons i Ullà, així com el mateix Consell. Aquestes contractacions formen part del programa de treball i formació extraordinari de la Covid-19, que neix en resposta al moment de crisi econòmica i sanitària. Està enfocat, doncs, a aquelles persones que s'han quedat sense feina i també les que han tingut més dificultats d'accés al mercat laboral al llarg de l'any passat. El programa està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons Social Europeu. I en col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, com dèiem, hi ha diferents municipis que participen en aquest projecte dins de la comarca. Xavier Dilmé, que és el vicepresident primer del Consell Comarcal, ha dit que aprofitaran totes aquestes convocatòries públiques que permetin ocupar el major número de persones possible en aquests moments d'especial complexitat, un objectiu pel qual necessiten, ha dit, més que mai la col·laboració dels ajuntaments, i per això han creat aquest nou servei destinat a donar cobertura a unes noves necessitats.
Sí que són noves necessitats, perquè qui ens ho havia de dir, ara fa un any que estaríem tan obsessionats amb la desinfecció. Amb la neteja, sí, està bé ser nets, però desinfectar-ho tot és un dels canvis que jo crec que vindran per quedar-se. Passa un minut de 9:15 del matí. I com sempre repassem el que ens deien aquí al Supermatí ara fa 24 hores. Ahir parlàvem amb Quim Casadellà, que és productor de pomes de Girona, que va estar molt afectat pel temporal Glòria, però que encara no ha rebut ni un euro de subvencions.
A l'entrevista d'ahir vam parlar amb el David Casadellà, productor de la poma de Girona, que ha vist els seus conreus molt afectats pel temporal Glòria al gener i per una segona inundació a l'abril. En el seu cas, encara no ha rebut cap dels ajuts promesos pels danys ocasionats.
Unes ajudes que són importants, perquè amb els recursos que disposa la Generalitat, doncs, diuen que l'esforç és important. Aquestes ajudes, doncs, es van articular bastant ràpidament, estan aprovades, i llavors és un tema de tesoreria que, doncs, bueno, encara hi vaig treure un mail que durava el mes de març, doncs, cobraré, doncs, les ajudes que em toquen.
El mes de març, eh?
No puc pas. Sí, el mes de març, en principi, està previst que es cobri. El que passa és que està aprovat, està pressupostat, vull dir, no hi ha cap dubte sobre això.
Afegeix que la tempesta del Glòria va augmentar el cabal del Ter, trencant la mota del riu de l'alçada de Foixà, fet que va ser detonant per arrasar amb els cultius. Respecte a les pèrdues patides, Casadellà explica que hi va haver un error de tresoreria al març, on va ser notificat que no podria rebre aquestes ajudes, que ja estaven aprovades. Es manté optimista de cara al futur. Creu que el prestigi de la poma de Girona serà un element clau perquè finalment aquestes ajudes arribin. Als efectes de Glòria se suma una altra inundació al mes d'abril, que van patir els conreus i de la qual no s'han derivat cap mena d'ajuts. Aquesta va afectar greument la producció directa, ja que la primavera és una de les èpoques on les pomeres comencen el cicle productiu.
Passen 3 minuts de 9:15 del matí. De seguida tornem i parlem del Cursa Music, un nou festival per aquest hivern i primavera.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Saps on es fabriquen les cançons que sonaran en un futur? Al Factoria Musical. Et posem tot allò que serà un èxit i repassem què s'escolta arreu del món. Combinat amb les cançons que ho van petar en el seu moment. Factoria Musical. Cada diumenge de 6 a 8 del vespre amb l'Àlex Mata.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Quan l'home va necessitar transportar coses pesades, va inventar la roda. Quan va necessitar cobrir distàncies més llargues, va inventar el cotxe i la furgoneta. I quan va necessitar fer-ho sovint i al millor preu, va aparèixer Masca Motor. A Masca Motor sabem que no reinventarem la història i per això ens conformem en oferir una flota completa de cotxes i furgonetes per transportar persones, objectes o el que et calgui. En tenim de tot tipus, preus i mides. Busca la teva a mascamotor.com. Masca Motor, al carrer de la Lluna 51 de Palafrugell.
Som Ràdio Capital, 8 i 35 minuts. Així comença La vida és molt avorrida sense el teu cos, dels Pets. Lluís Gavaldà serà una de les persones que aquest hivern i aquesta primavera serà a cursar pel Cursar Músic, però també hi haurà la Bet. La Bet, sinó també, doncs, òbviament, molts artistes, en aquest cas també David Carabent. És, com dèiem, el Cursar Music, un festival que s'ha anunciat en les últimes hores i que comptarà amb la participació de tots aquests artistes. Doncs bé, avui al Supermatí podem parlar amb el regidor de Cultura i de Participació Ciutadana de Cursà, en Josep Bofill. Josep Bofill, bon dia.
Hola, bon dia.
No sé, felicitats per la iniciativa, perquè que s'anunciï en aquests moments un festival de música per un futur bastant immediat, no per l'estiu, doncs és una notícia bastant excepcional.
Doncs la veritat, moltes gràcies per les felicitacions. La veritat és que és una aposta arriscada. Val a dir que nosaltres al mes d'octubre vam celebrar la Festa Major amb màxima normalitat que es podia, i això ens va fer reflexionar a tirar endavant aquesta iniciativa que us presentem avui.
Clar, perquè és un festival en un espai tancat, no?, la sala municipal, que es farà a les 7, per tant, vull dir, el primer festival, el primer concert de tots aquests és el 27 de febrer, per tant, queda ara avui just un mes. Podem pensar perfectament que d'aquí un mes seguirem amb el toc de queda, per tant, el concert de les 7, doncs, ens dona temps de tornar a casa de sobres. Clar, l'altra restricció és el confinament municipal, l'altra restricció que tenim ara mateix. Si hi ha confinament municipal d'aquí un mes, vosaltres seguireu duent a terme el festival?
Mira, nosaltres hem acordat una cosa amb els artistes, que és que si hi ha confinament municipal, tal com bé deies tu, durant les actuacions, passarem les actuacions al següent mes. Diguem, si la Bet no pot venir al febrer, perquè entenem que Cursà no té suficient públic com per poder emplenar la sala municipal, doncs passaríem aquest concert a una altra data. En cap cas suspendrem el concert, perquè creiem que la cultura tard o d'hora serà segura. Si no és segura al febrer, doncs ho serà més endavant.
Clar, tenim la Bet el dia 27 de febrer, ara l'escoltàvem amb aquest Que tremolin els arbres, que m'agrada molt, però també tenim Lluís Gavaldà acompanyat per Pau Chavés al piano el 20 de març, David Carabent de Mishima el 24 d'abril. Jo tinc el dubte, aquest festival, el Cursar Music, que personalment no n'havia sentit a parlar, és el primer any que el deu a terme?
Sí, acaba de néixer fa un mes amb l'ajuda de RGB, que és la productora que hi ha al darrere del festival. L'Ajuntament és l'organitzador i, bueno, bàsicament a nivell personal estic molt orgullós de com ha quedat aquest festival a nivell de cartell i a nivell d'artistes, perquè són artistes de molt i molt renom als Països Catalans, i esperem que la reacció del públic sigui molt positiva en aquest cas.
Quan decidiu dur a terme el festival? Ja a l'octubre, em deies, des de llavors ja decidiu fer un festival aquest hivern i primavera?
A l'octubre, com et deia, va ser la festa major i vam haver de repensar tot el format que fèiem habitualment, i el format que va quedar, que va ser tothom assentat, amb separacions i tal, i la programació que vam fer durant la festa ens va fer reflexionar que vam creure oportú que sí podíem, i trobàvem la manera doncs de poder tirar endavant aquest festival que us presentem avui, no? En principi havia de ser gener, febrer, març, però hem passat degut a les, a les restriccions que hi ha a febrer, març i abril, i desitgem que no sigui una cosa d'ara, sinó que sigui una cosa que es pugui anar... O sigui, hem d'aconseguir que el Corçà sigui un poble més culturalment conegut.
Com heu decidit el cartell? Dèiem Bet, Lluís Gavaldà i David Carabén, un cartell potent.
Sí, bàsicament teníem ganes que si ens hi posàvem, ens hi posàvem en tots els sentits, i un dels sentits és que tinguéssim tres caps de cartell importants. I com et deia abans, amb l'ajuda de RGB i nosaltres, l'Ajuntament, doncs vam creure oportú que aquests tres artistes que com deia abans són de renom, doncs poguessin participar en aquest festival.
Clar, realment és una excepció que un poble com Corçà impulsi un festival com aquest.
Doncs sí, la veritat és que som un poble un municipi de 1.200 habitants, més o menys, i que realment es pugui presentar aquesta proposta, doncs jo, com a regidor de Cultura, no puc dir res més que és fantàstic.
Clar, això suposo que no ve d'aquí ni es vol acabar aquí. Què es pot fer des de municipis petits com Corçà per fer una cultura que arribi a tothom en un context en què ens falta molta cultura i falta que arribi a molts llocs del nostre país?
Bàsicament nosaltres tot tenim molt clar que la gent del municipi, sobretot els empadronats del municipi, tinguin avantatges, i un dels avantatges és que les entrades d'aquest festival són més econòmiques per la gent del municipi, i després no deixar de fer coses. O sigui, el més senzill per nosaltres per la festa major era no fer res, però no vam voler fer seguir aquesta línia, sinó que vam voler apostar per un altre estil de festa major. Val a dir que Corçà a l'estiu passat també va ser el primer municipi que va organitzar juntament amb la gent d'Ítaca un mini festival al camp de futbol amb els Amics de les Arts.
Mini però molt gran, que va ser el primer concert. No, jo en aquest concert dels Amics de les Arts jo me'n recordaré sempre, perquè va ser el primer concert que vam poder anar després del confinament.
Sí.
I a més, jo crec que va ser el primer concert que es va fer a tot el país, el primer festival, vull dir que Corçà també va ser un...
I també ens vam arriscar, no?, de que... Bueno, és això, al final t'has d'acabar arriscant una mica per poder treure grans fruits, i aquí estem, i mirarem que això continuï. No sabem si durant l'estiu també podrem fer coses, perquè a nivell de cultural ja hi ha més activitats, però sí, la idea és que això es quedi i que la gent pugui gaudir de la cultura, tot el que engloba la cultura, que no només és música, sinó que hi ha moltes altres disciplines, doncs puguin gaudir-los de la gent de Corçà i de Rodalies.
Doncs que sí, per molts anys. Josep Bofill, regidor de Cultura de Corçà, gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres.
fer-ho amb tu. Jo vull fer-ho amb tu. Jo vull fer-ho, jo vull fer-ho amb tu.
Diferent. Una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes. Les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament.
A Ràdio Capital, les nits de dimarts segueixen sent molt negres. Discos, concerts, entrevistes, amb ànima. Actualitat i història de la música negra d'arreu del món. Els dimarts, d'11 a 12, Negra Nit, amb Xavi Puig.
Ràdio Capital de l'Empordà, són les 8 i passa un minut de... Sí, en aquest cas, passant un minut de 3 quarts de 9 del matí. Seguim a Ràdio Capital i parlem de llibres. Teresa Calabús, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Va, com estàs? Com estàs? Com esteu al cucut de Torroella?
Estem bé. Sí. Més enfadats amb tot això de que es poden anar a escoltar mítings però no es pot anar a comprar les llibreries, però sí. Ja veurem què passa.
Sí.
Aconseguim que tothom entri amb raó i tinguem una mica de seny.
Sí. Sí, sobretot és això, però és seny. Jo entenc que no es pugui prohibir participar en un dret fonamental, però hem de tenir tots una mica de seny.
Bueno. Sí. Bueno. Estim una mica malament els que treballem en cultura.
Clar. Bueno, sí, ja ho explicàvem, que té zero sentit. Té zero sentit.
Sí.
Vinga, llibres.
Avui em disculpo d'entrada perquè us llegiré en castellà i el meu castellà és deplorable.
Bueno.
Però és que aquest llibre es mereix una lectura i perquè explicant-te'l no es pot entendre la frescor, la gràcia, el sentiment que té. És una autora que es diu Carol Fibes, suposo, perquè és francesa. En cas, a vegades llegint noms que no són catalans o espanyols, els diem una mica en anglès, però si és francesa i és Carol Fibes, deu ser Carol Fibes. Per tant, aquest es deu llegir així. El títol es diu Llamades de mamà i és una obra tot són monòlegs perquè la mare de l'autora la truca tot sovint. L'autora és escriptora, per tant seria la mateixa Carol, i la seva mare la truca tot sovint a l'hora que li dona gana i quan li ve de gust. És una dona que viu sola i té la Carol de filla i un fill casat amb criatures. Li diagnostiquen càncer i les seves trucades són cada vegada més originals, per dir-ho d'alguna manera, i demostren més el caràcter d'aquesta dona, que té un punt divertit mentre va dient veritats com un temple. Us llegiré tres trucades, si us sembla bé.
Val,
i amb
sí,
això
sí.
Us feu una idea claríssima. Mm-hmm. Val? Vinga, el meu castellà...
El perdonarem.
Disculpa, eh?
Sí.
Vinga, val. Diu, hola, ¿cuándo dices que volvéis? Pero es que no os dais cuenta, egoístas, aquí estoy yo a punto de palmarla y vosotros como si nada, yendo a trabajar, quedando con los amigos. Sí, Colette ha pasado como una exhalación, pero me ha dicho que le dan miedo a los hospitales. ¿Y a mí qué? ¿Acaso yo no tengo miedo también? Cuando pienso en la de gente mala, personas horribles que hay en este mundo, y me tiene que tocar a mí, que no le he hecho nunca daño a nadie. Qué injusticia más grande. No consigo aceptar que es a mí a quien le está pasando. Es como si estuviera pasando a otra, y a esa no quiero ni conocerla. ¿Tú te acuerdas de Maris y Cristian, nuestros vecinos de antes? Que sí, Maris y Cristian, que ella tenía una chepa horrible y él unas patillas que no veas. Bueno, pues eso, que se querían, estaban enamorados de verdad, se notaba. Cuesta creerlo cuando te paras a pensarlo. Pero el caso es que Maris lo dejó después de tener un cáncer de mama. Y eso que ella quería, y quería estar ahí para ella, pero nada, se largó. Creo que ahora lo comprendo mejor. La que se fue ya no era la misma Maris, era la otra, la enferma. Dime que no me voy a morir, no puede ser. Mi vida no puede ser solo esto, no, sería una decepción muy grande. Todavía no he hecho nada interesante, no puedo irme así sin más, no puede ser. Una trucada. ¿Hola? ¿Tú no duermes un poco o qué? Ya está, ya se han ido. Bueno, qué historia, se acabó. Aquí que no vuelvan esos niños, se ponen a chillar, a arrancar goteros, a pegar botes en la cama, a meterse jeringuillas por la nariz. Pero estoy tranquila, estoy haciendo punto. Estoy terminando teu jersey, por lo menos si me muero, puedas ponerte algo que te haya hecho tu madre. Solo me queda el cuello y los remates. Ay, no sé qué hacer. Tengo mis dudas entre incinerarme o enterrarme. Lo que me da miedo es la tumba, es que se quede descuidada. No hay nada más triste que una tumba descuidada. No, no, que me incineren. ¿Qué pinto yo en una tumba y sola como una tonta? Bueno, vale. Si me encontráis una tumba bien bonita cerca de vuestra casa, entonces sí, vale. Prefiero entonces que me entierren. ¿Y la tercera? Me voy a urgencias. Me he quedado dormida en la cama con el cigarro encendido. Se me ha quemado la peluca y las sábanas. Me ha despertado la perra ladrando como una loca. Los bomberos están ya en casa. Los vecinos llevan una hora esperando en las escaleras. No te lo pierdas. Por una vez que pasa algo en el barrio, les parece entretenido. ¿Cómo habéis podido dejarme sola en este estado? Tu hermano y tú sois unos auténticos irresponsables. Ya podríais comportaros como adultos en lugar de estar pensando solo en vosotros. Sois lo más bajo, unos negados, unos ceros a la izquierda. Pues claro que me voy al hospital. La ambulancia está al llegar. ¿Qué esperabas? Aquestes són les trucades que aparentment la mare de la Carol li envia i li fa constantment, unes més divertides, d'altres més tristes. La senyora no es queda parada, s'apunta a totes les xarxes per trobar nòvio, perquè diu que tampoc no pot ser que es mori sola, i com que els fills no li faran companyia, busca nòvio. En fi, un llibre divertit, fresc, de molt poques pàgines, 160 pàgines, i evidentment es llegeix, no 160, no 130, i es llegeix amb dos, tres horetes, i et queda el record per sempre, perquè és simpatiquíssim.
Com has
repetim
dit
que... el títol?
Sí, repetim el títol i l'autor.
Sí. Llamades de mamà, Carol Fives, FIVS, i l'editorial és Sexto Piso. A veure si aconseguim animar alguna editorial catalana perquè el tradueixin al català.
Sí, important, clar, està doblat, està traduït en castellà.
Només en castellà, per ara, sí. Sí, sí. Però bueno, ja estarem atents a veure, vull dir, ens ha arribat en castellà i l'hem vist així, però poder hi ha algun projecte de traducció al català, ja mirarem d'entrar-nos-en.
Ens agradarà molt, no, eh?
Ens agradarà,
dic que ens agradarà molt, dic.
Sí, 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 jo crec que sí, perquè aquestes obres que toquen la fibra de tothom, vull dir, tothom té mare, tothom té problemes iguals, és la senzillesa de la vida quotidiana explicada amb aquest punt tant de sentit de l'humor com de queixa, com d'enyorança, com de... saps? I és tot amb una frase ben senzilla, vull dir que... i té aquests alts i baixos, ja no que pugui provocar la malaltia, sinó, doncs, bueno, l'estat d'ànim i el caràcter també.
Doncs aquesta és la recomanació d'avui, Teresa Calabús, des del Cucut de Torroella. Gràcies.
Bon dia.
Que tinguis bon dia.
Gràcies. Igualment. Adéu-siau.
Vinga, 5 minuts i arribarem a les 9. Fem un últim repàs a la previsió del temps. De seguida el farem, d'abans, però recuperem les notícies més importants de les que us hem parlat avui al Supermatí. L'home acusat d'abusar de la seva filla a Calonge queda en llibertat amb càrrecs. Ho avança el Diari de Girona. L'home de 34 anys, veí de Calonge, el van detenir diumenge al matí a Platja d'Aro. Ara no es pot acostar a més de 500 metres de la nena i tampoc es pot comunicar amb ella. Calonge reformarà el castell, el Cercle Calongí i l'Avinguda de Catalunya de Sant Antoni. El Cercle Calongí es vol reformar per fer-lo funcional i perquè pugui acollir activitats culturals de petit format, i a l'Avinguda de Catalunya s'instal·laran tots els serveis urbanitzats urbanístics com voreres o enllumenats que en zones que ara mateix no en tenen. I l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols prepara una illa escolar segura a la rodalia de l'escola mossèn Valdiri Reixac, que es tracta d'un espai habilitat perquè pares i mares i els seus fills puguin accedir a les proximitats dels centres del centre amb seguretat i evitant que els vehicles hi puguin aparcar. I a banda, Sant Feliu de Guíxols també subvenciona amb 60.000 euros als clubs i entitats esportives de la ciutat afectats per la pandèmia. L'esport de base és un dels àmbits més perjudicats en la situació actual amb el coronavirus. Per això, des de l'àrea d'esports asseguren que l'objectiu és compensar la manca d'ingressos dels clubs per blindar la seva activitat. I encara subvencions, Santa Cristina d'Aro bonificarà el 30% de l'IBI a aquells que instal·lin energies renovables. Es bonificarà durant 5 anys a tothom que instal·li aquestes energies a casa. Poden ser captadors solars tèrmics, energies o plaques fotovoltaiques o altres sistemes que compleixen amb les normes urbanístiques del Pla d'Ordenació Urbanístic. D'altra banda, si és una instal·lació en una comunitat de veïns, es bonificarà un 5% de l'IBI a cada veí. I atenció, això també en plena pandèmia, el Consell Comarcal posa a disposició dels ajuntaments una brigada de 4 persones per fer neteja i desinfecció. Netejaran diferents equipaments municipals, espais públics com carrers, equipaments, escoles, marquesines, parcs infantils o deixalleries. Van començar a treballar al desembre i tindran una durada de 9 mesos, esperem que no ho hagin d'allargar gaire. I encara una última notícia, els productors de pomes que van veure's molt afectats pel temporal Glòria esperen poder cobrar les ajudes que encara no han cobrat el mes de març. Ahir al Supermatí vam parlar amb en David Casadellà, productor de poma de Girona, un dels més afectats, que encara no ha rebut els ajuts promesos pels danys del temporal Glòria. Ara sí, a veure quin temps ens espera per les properes hores, Albert Aparicio.
Així és, de fet avui ja començarem a notar aquest canvi de temps, i és que s'acabarà imposant aquesta dorsal anticiclònica que ens portarà un temps més primaveral que no pas hivernal al llarg dels propers dies, ben bé fins divendres. De moment, però, el dia ha començat encara amb restes de nuvolositat, matí amb un cel variable, fins i tot alguna gota aïllada s'ha deixat escapar, però la tendència és a una clara obertura de clarianes i també a una pujada notable de la temperatura. Aquest matí encara relativament fred, entre 2 i 5 graus a l'interior del Baix Empordà, de mínima, però la màxima ja superarà avui els 16-17 graus. Demà, temps majoritàriament assolellat, amb alguns intervals de núvols prims, gens importants, i temperatura, tant la mínima com la màxima, que pugen mínimes de més de 8 graus i màximes que podran superar els 18 graus. Aquesta estabilitat meteorològica, però, no duraria masses dies, ja que pel cap de setmana el pas d'un front tornaria a fer recular el termòmetre i augmentar la nuvolositat.
Ai, vaja, bueno, aviam, espero que no ens plogui gaire, perquè ja que no ens podem moure del municipi, jo personalment estic descobrint molts racons de la natura del voltant de la Bisbal que no coneixia i poder-ho fer amb bon temps, sisplau. De seguida a les 9, de seguida la millor música del món que ens porta cada dia aquest matí i cada dia l'Àlex Mata, i després durant tot el dia també amb moltes altres persones aquí al, a Ràdio Capital, i mentrestant a la nostra pàgina web a radiocapital.cat podeu seguir l'actualitat al minut. Tot el que estigui passant al Baix Empordà us ho explicarem ràpidament a la nostra pàgina web i també a les xarxes socials. Ens podeu trobar a Facebook, a Twitter, a Instagram i a molts altres llocs. Va, tornem demà, que vagi bé.